Ràdio Vila-real, 92.2, freqüència modulada.
A Ràdio Vila-real estem agraïts i orgullosos per la vostra fidelitat i companyia. Com sempre, a la 92.2 tindreu tota la informació de Vila-real i de la província. Seguim així i seguiu ahí. Junts i sirem d'esta.
Vila-real Esports. Ràdio Vila-real.
Dos sobre les dos. No va poder ser. L'Atleti de Madrid trunca una de les ratxes més positives que li recordem al Vila-real des de molt de temps i complica moltíssim les opcions en el somni europeu. Els groguets, que van fer una mala primera part, però que van saber refer-se i reaccionar en la segona, van acabar perdent en el temps final d'un partit a casa en el que Saúl certificava una derrota que, com dèiem, deixa el Vila-real un pèl lluny de l'objectiu o del somni europeu. La veritat és que tots eren conscients, i ho som, que arribar a Europa després de tot el que han fet durant esta temporada era més un milagre que una possibilitat, diguem, no vaig a dir real, perquè real és, però una possibilitat alta. Un equip que rebia 2,5 gols per partit, que suma 7 derrotes a casa i que acaba jugant a Europa, és quasi un milagre. Salvador Milagros ha aconseguit algo que no esperàvem, i és acabar la temporada sense angoixes, por i agonia. Estava mirant jo el calendari dels groguets i menys mal que se'ns ha ocorrit pegar l'apretó que han pegat en aquestes últimes jornades per eixir del forat i respirar amb tranquil·litat. Al Vila-real li falta una victòria per a certificar 41 punts que matemàticament, no dic que ara no ho estem, salvaria la categoria. A més, com dèiem, li resten 8 jornades en les que té que fer una recta final miraculosa per a alcançar la 7a plaça, ja que la 6a ja és impossible. Quan acabe la temporada analitzarem en tranquil·litat el que ha passat i si tenim que valorar com a positiva o no una campanya en la que, almenys, crec que hem estat capaços de redreçar el camí, reorganitzar l'equip i alcançar un projecte de cara a futur que fa molt bona pinta. Però lo d'arribar a Europa, com dèiem, pinta milagre. Només n'hi ha que veure que dels pròxims 8 partits que juguem, 5 són fora i 3 a casa. Home, se pot pensar que a casa el que ens costa guanyar, pues millor anar a jugar fora. Però no ens espera un calendari fàcil, ni molt menys. La pregunta és, després de l'estropeçó d'ahir o la derrota d'ahir, pot el Vila-real encadenar en els propers 8 partits 6 o 7 victòries? Pot fer una recta final miraculosa i pegar una tabalà final d'època? A favor, per exemple, l'altre dia no teníem laterals, a partir de la setmana que ve els tindrem tots. A favor, que com vos deia, tu mires com està el calendari, com està la cosa per baix i com estaries tu de no haver arrencat i haver sumat els punts que va sumar en esta ratxa i la situació seria crítica. Ja ho vam dir així, si arribem a la recta final mal, el calendari és horrorós. Per tant, recuperes efectius, ja està salvat i a partir d'ahí pa'lante. El que passa és que és difícil, eh? És més que difícil. No vingui ara a tirar aigua al vi, ni molt menys. La situació és la que és. Se pot arribar? Sí. Si fem un arreó com el que hem fet fins ara, fins a esta derrota, estarem prop. Molt prop. Si no, no. Podem fer-ho. El Vila-real de la segona part contra l'Atleti Madrid pot fer-ho. El dels primers 20 minuts contra l'Atleti Madrid, difícil. La bona notícia per als groguets és que des de fa 2 mesos el Vila-real li competís i li mira els ulls a tot Déu. no n'hi ha un equip al que pugues guanyar. Pots perdre, sí. Però a tots els que t'has enfrontat, o els has guanyat, o has tingut les teves alternatives per a fer-ho. Ahir, per exemple, tens el 2-1 en un moment clau. Ahir, per exemple, te'n vas a pel partit de manera descarada. Ahir, per exemple, és veritat que l'Atlètic Madrid té ocasions de gol clares en dues etapes del partit, primers 20 minuts i últims 20 minuts, i que tu, els altres 40 del mig, eres dominador. Ahir, per exemple, tens un porter que torna a parar i te torna a salvar, i això és una altra de les bones notícies. El Jorgensen de les últimes jornades comença a ser ja un porter que fa molt bona pinta. Les parades d'aèria són parades de molt de mèrit. Junt a la del Betis, junt a les del València, comences a tindre un porter que para. Això és una encabotamenta del club que no era fàcil d'entendre, que no era fàcil de sostindre i que ara mateix pareix que dona els fruits. Per què ahir no vas poder guanyar a l'Atlètic de Madrid? Molt fàcil. Perquè els de dalt, ahir, no van estar bé. Què t'ha fet diferencial en tots aquests partits? A banda de reordenar i de tindre físic, la capacitat golejadora. La capacitat que tenies de fer mal. Ahir te va costar molt. Moltíssim. Ahir, els tres de dalt, ni Guedes, ni Gerard, ni Sorlot, inclús marcant, van tindre un dia fi. Van intentar, ho van buscar, però no van estar fins. Si ho hagueren estat, jo crec que hagueren guanyat el partit. Però bueno, és futbol. Funciona així. No és fàcil. A partir d'ahir queden 8 jornades per a buscar el milagre i per a començar a ordenar el que té que ser l'any que ve. Rubio, què tal? Bona vesprada.
Bona vesprada, Javi.
Una pena. Tu veus el Villarreal fora de la lluita per la setena plaça, el veus dins, el veus impossible...
Anava a dir, lo primer és el dissabte, perquè si se li ocorreix al Mallorca guanyar...
Bueno, això sí, però jo ja comptabilitzo que el Mallorca perga.
A partir d'ahí, si guanya l'Atlètic, jo penso que poden quedar els sèptims.
Si guanya el Mallorca, a pensar en la propera campanya, a començar a donar-li minuts a Foyt, a fer proves, a, com va dir ahir... ¿Por qué no juega Comac? Dic, perquè vull ficar a Traoré i vull saber si Traoré me val pa titular i gastar-me la pasta en un reforç important com ell. Això és obvio, vamos, és evident.
Però si a les 12 en Bilbao és festa major, el sèptim podem quedar encara.
Vale, però ojo, 5 fora i 3 a casa. I tens un calendari difícil. O sea, no tens un calendari fàcil. Perquè te toquen els bons quan se ho juguen tot. I els roïns quan s'estan jugant i se van a jugar la vida. Tu reps al Sevilla en el moment en què el Sevilla pot alçar definitivament el cap, en el moment en què està ara, que pareix que està reaccionant. Rebràs al Madrid que pot estar, jo crec que s'haurà jugat la Lliga, i se pot ser que s'haurà guanyat la Lliga, i se pot ser que mos pilli un Madrid diferent, inclús pensant en la hipotètica Champions, guanyar-la. I te queda el Rayo Vallecano a casa. I fora... Juguen 5, que són
Atlètic, Almeria, Celta, Girona i Osasuna.
Sí, sí. O sigui, no tens un calendari fàcil. T'escalarà Vigo, t'escalarà Girona, t'escalarà Bilbao, però... Lo que diu Marce, partit a partit. És una decepció, sí, pel hype que s'havia generat, no? Perquè el Villarreal anava volant, però claro, al final és molt difícil acumular 15, 14, 16, 20 partits sense perdre. És que és molt complicat. Ahir, per exemple, torna a dir, pa mi, perds perquè els de dalt no estan fins. Si tu és de dalt, bueno, i sobretot...
I sobretot perquè vas a buscar la victòria.
I perquè no tens laterals. Si tu ahir tens lateral... Ahir donem-vos compte que Mosquera, que és una bèstia parda, intentant ser un lateral incisiu, trenques tot el domini de l'Atlètic Madrid i comences a castigar-lo. És més, el Xolo canvia tres voltes o dos voltes de l'equip per intentar parar això. Claro. Però tu ahir tenies centrant a un central. I un central centrant vol dir que de cada 10 centros, 9 no van a ser bons. Ahir, per exemple, n'hi ha un centre de Mandi que quasi arriba a Sorlot, que haurà sigut el 2-1. Però, claro, el centre del Mandi, no sé si és un centre, un xut o un misil. Ahir, el Villarreal nota molt que en els moments en el que no pot entrar per dins, no té desborde per fora que fa que el contrari tinga més problemes. Però, claro, venen aixina les coses. Ahir és veritat, i en Marsella també, que lo de jugar en quatre centrals, pues no. Pot jugar en un, de manera puntual, pa tancar una posició i donar-li més altura o més velocitat o més desborde a una banda, en el extrem del costat. Però, claro, si tu segues els dos laterals, estàs jodido. ¿Qué diu Marcelino de poder arribar o no a Europa después de Pedreira?
Bueno, a ver, nosotros tenemos claro que es muy difícil meternos en Europa, pero que vamos a seguir luchando. Y sinceramente, creo que antes de este partido solo quedaba una plaza en la que íbamos a luchar varios equipos, porque me parecía que la Real Sociedad era inaccesible. Inaccesible porque, bueno, nos sacaba 3 partidos de 9 y es un equipo muy consolidado. Y además ahora que no tiene competición europea, pues ni Copa del Rey, donde jugó muchísimos partidos, un equipo castigado por las lesiones y con mucha competición, pero muy muy bien estructurado y muy competitivo. Entonces esa plaza no era prácticamente, te obligaba a ganarlo todo, cosa harto difícil, e incluso así sería difícil que llegásemos, ¿no? Séptimo puesto, también muy difícil, porque hay varios equipos y equipos buenos también, que pues bueno, podemos pasar por mejores o peores rachas, pero el Betis tiene una grandísima plantilla y también pues bueno, está el Getafe, mucho más regulares que nosotros, el Valencia, mucho más regulares que nosotros y con un partido menos, Osasuna, que también viene muy bien. Entonces éramos varios equipos para un puesto, pero bueno, éramos y somos. Eso quiero decir. Entonces, seguiremos luchando. No vamos a darnos por vencidos y vamos a intentar lograr los máximos puntos posibles en este tramo final de competición. Quedarnos con buen sabor, donde luego la clasificación final nos ubique, y darle satisfacción a nuestros aficionados, que, bueno, este año, en lo que va de competición, son 7 derrotas aquí. Es una salvajada. Y bueno, pues a ver si somos capaces de no perder más partidos en nuestro terreno de juego.
Bueno, pues esta es la visió del tècnic de lo que queda i de com afrontar-ho. El Villarreal té un còmput general negatiu a casa, és a dir, ha palmat més partits que ha guanyat. És una temporada, o sigui, al Villarreal se li ha escapat tot a casa. Fora de casa és un equip de zona europea. A casa és un desastre. 7 palmatòries en 6 partits és perdre quasi la meitat dels partits que has disputat. Este, per exemple, entra dins de la lògica. Igualat, equilibrat, podies haver-lo empatat, podies haver-lo guanyat. Però és que tu així has perdut partits que, vamos, és d'adoració nocturna, és on es van a resar allà a Sant Pasqual, no? L'equip d'adoració nocturna te pelava així, eh? Vamos. Fas una tria entre els que vau dir l'altre dia a la professora de Capurulles, agarres els 3 primers que passen, un porter i de davanter el cura, i mos guanyava, eh? Vaya locura. 7 palmatòries a casa. És que ni fer no aposta, eh? Se pot fer tan malament de local. Ara entrem en un registre més o menys normal. Perdo contra l'Atlètic, empates contra el Cádiz, contra el Mallorca, contra l'Alavés, algú dice que es podies haver guanyat quan està estieso. Li has guanyat al València, li has guanyat a Belgranada, que és un equip de no la teva lliga. Però recordeu a l'inici, eh? A l'inici és un desastre. Però un desastre. O sigui, partits que al minut 20, esta és 0-3 i ja sabies que te'n podies anar a casa. Que s'havia acabat. Una llàstima. Veurem què passa. Queden 8 partits, com diem, i el Villarreal de futbol té una cosa bona. Que està lluny del susto, que això era prioritari. Tu imagina, Rubio, al puesto del Rayo Vallecano i el calendari que te queda. O imagina del partit d'ahir, primer gol que mos fan en un córner i que necessitares els punts, vamos, com la vida. Veurem. L'equip crec que torna demà als entrenaments Y la buena noticia es que, vamos, si no, bueno, ahora ve un paro, que eso también, el que idea tasó, que Rubiales, que per ser de allá está al Caribe como un campeón, ¿eh? Ojo, ¿eh? Ahora eso para, 15 dietes, una otra vega. Final de Copa, todo el mundo a entrenar, de locos. Pero bueno, eso al final lo que vos di siempre, eso o acorden y o firmen es clubs, como el Soraris y con todas estas historias. Ni Tebas, ni Rubiales, ni Jesucristo. O sea, es clubs, son los que... Y si es club, digan, no, para, eso no puedo tener aicina. Pero bueno, es lo que hay. Esta semaneta toca apretar para el Athletic Club. Que guañen. Y si no guañen, sí que ya pueden baixar la persiana, ¿no? Es tema 11 de la Rasvetat, ¿no? Normal. Díwit sobre les dos, una pausa y ahora recuperemos el que va a pasar a ir en el partido y la raco de fútbol. Per cert, yo ya lo de Zarbis así me dona igual. Este es el único camp del món en el que els àrbits saben que poden, no sé, és que piten còmodos, tranquils. L'últim àrbit caseret, aixina caseret, que digues, tia, tu en recordes d'algun? Sí, així sent com els toreros, a cortar oreja i rabo, i aixiren les orelles en la mà i saludando al tendido. Increïble.
Real Export Cooperativa Villarreal. Real Export, el valor de la experiencia, el compromiso cooperativo y la cultura agrícola con la máxima garantía de calidad. Real Export, estamos en Camino Cedre sin número de Villarreal.
Hay cosas que nunca cambian, como el calor en agosto, la lluvia en abril, o como los beneficios que ofrece Kia Seminuevos certificados en la compra de tu vehículo seminuevo. 7 años de garantía desde matriculación, financiación especial con Kia Finance, garantía de cambio y muchos beneficios más. ¡Que no te lo cuenten! Descúbrelos todos en tu concesionario oficial Kia Seminuevos certificados más cercano.
Ven a Automoción Cano, concesionario oficial Kia en la provincia de Castellón o visítanos en kia.com.
Automoción Cano Villarreal, Avenida Fueros de Valencia 15. Villarreal.
¿Eso es una hamburguesa de pollo?
Sí, y solo la tienen en McDonald's. Disfruta de tu McCrispy Legend o si eres de clásicos, Big Mac, CBO. Además de magdalenas, menús, McCafé y Happy Meal. Nada sabe como McDonald's. McDonald's Onda, Avenida Mediterráneo 29.
¿Harto de compartir almohada con las ovejitas? Porque no es suficiente dormir, nuestro cuerpo necesita descansar. Tot Descans en Avenida Francia 6 de Villarreal.
No te preocupes. Cristalería Brock. Carpintería de aluminio, mamparas de baño, mosquiteras, acristalamientos, puertas y persianas. Cristalería Brock, una atención cuidada, rápida y eficiente a cargo de profesionales cualificados. Cristalería Brock. Exposición y venta en calle Vicente Sanchiz 68 de Villarreal.
Va, on quedem?
On anem a quedar?
On sempre?
A la Lúchola!
Lúchola, el millor lloc on degustar l'autèntica cuina italiana. Lúchola, la pizzeria per excel·lència.
I repetiràs en Avinguda França número 50 de Villarreal.
Descubre un mundo nuevo en Macobi. Encuentra todo lo que necesitas en la nueva exposición. Desde materiales para la construcción de las marcas Queracoy, Cemembal, CEIS, a productos para el mantenimiento de tu piscina o lo último en herramientas de poda y maquinaria para el jardín, de las marcas Bellota y Rubí, ferretería, menaje, hogar, bricolaje y pesca. Macobi. Visítanos en carretera Villarreal, Onda, kilómetro 5, Villarreal.
En la Forza de Grúas Tomás, Nice, Elevat.
Elevat.
El centre on millor te formarás. ¿Vols disposar de cursos de prevenció? Certificate profesionalment en fontaneria, electricitat o albañileria? O tal volta a ser operador de grua torre, grua articulada o autopropulsada? Tranquil, perfeccionarem la teua capacitació en Elevat Formació. Carretera d'Onda sense número en Villarreal.
Del partit, en el escoltana... claro, això ja sabeu com funciona. Así están los equipos de Madrid y el Barça. Y los medios que siguen a los equipos de Madrid y al Barça. Per lo tant, ya siempre os he dicho que así se trata de que el discurso y el relat siempre va dirigido a los aficionados de los equipos de Madrid y del Barça. claro, és que ahir m'escoltaves dels companys i era com si el Madrid tenia que haver guanyat així 0-14, una codicina, però a més, sin despeinar-se. Home, no se pot negar que ahir el bo del Villarreal és Jorgensen, no? Això evidencia que l'Atlético de Madrid va ser millor de cara a porteria. O sea, va generar més. Rubio, els números diuen això, no?
Sí, a veure, al final en remats són 11 nostres, 14 d'ells, però en remats a porta són 2 nostres i 8 d'ells.
Ells rematen més a porteria, generen més opcions al contracol, perquè el primer gol jo crec que desbarata un poc el partit. No va estar el Villarreal bé en la primera, no va estar el Villarreal en l'últim quart d'hora. Els canvis sí que van ser decisius. A Madrid la lectura que fan és que el Cholo acertó en los cambios i va donar entrada a gent en frescura con Correa, Morata, va pujar a... Jo crec que la clau és quan va ficar el xaval este a Llorente i el mig, que tenia més cames i és el que mos va rebentar dos o tres voltes entrant i fent-nos mal. Siga com siga, els números totals del partit són favorables a l'equip del Cholo.
Sí, bueno, en la posició sí que guanyem 52-48, però en els remats guanyen ells 14-11, en remats a porta també guanyen ells 8-2, i després, per exemple, en corners empat a 3, en parades 6 de Jorgensen, una de Oblak, i en faltes, ahí sí que també guanya l'Atlético, 22 faltes d'ells per 14 nostres.
L'Atleti de Madrid tenia clar, quan el Villarreal robava i corria, falta. I el que també tenien clar ells, al mínim contacte, a terra, revolcar, crit i protestar. La veritat és que, dius, va ser mereixedor l'Atleti de guanyar, Rubio?
Per a mi, el xiste era l'empat.
Ja, però el millor és el porter, tiren molt més que tu entre tres palos. Simeone diu que van estar bé al principi i al final, però que se'ls va complicar un partit que ell reconeix que si Parejo la tira dins, 2-1 i tot el món pegant-los al cap.
Bueno, había perdido el Bilbao los otros días. Teníamos la oportunidad, la posibilidad de, si ganábamos, volver a recuperar ese lugar que tanto queremos, y necesitábamos hacer un partido serio, fuerte. Los chicos lo interpretaron muy bien, los cambios creo que nos revitalizaron el medio y el ataque, y nos permitió salir del estado en que estábamos por ahí, allá por los 15-20 del segundo tiempo. Empezamos ganando el partido, no pudimos resolver contragolpes que lo podíamos haber resuelto mucho mejor para distanciarnos en el marcador, y eso nos llevó a que obviamente juegas contra un equipo que juega bien, que tiene opciones, pudo haber hecho el 2-1 antes de un error nuestro, pero bueno, esta vez hemos tenido la fortuna de que no sucedió, y bueno, después Saúl hizo un golazo.
Dos escoltes de Simeone, el tío que analiza el partit, yo diría, més just, ¿no? Més equilibri. No ven la burra de 800 ocasiones, pudimos ganar, claro, porque Matos, yo me recordé que vam anar a Las Palmas, vam tirar tres vegades més a porteria que la Unión Deportiva, vam perdre 3-0. Al final, Jorgensen fa 4 parades de mèrit, 5?
A veure, fan total 6, jo li recorde 2 en la primera part, que són molt, molt bones.
Home, un mà a mà, i el xuta ahí al primer palo que trau en la mà canviada, i en la segona un parell també, eh? O sea... I Marce, què diu del partit? ¿Qué explica de esta derrota?
Buenas noches. Bueno, el partido no lo empezamos como nos hubiera gustado, en el sentido de que tuvimos dificultades los primeros 25 minutos. El rival iba como en una marcha más que nosotros y nos generó dificultades, ocasiones de gol. Luego nos metieron un gol a balón parado, que también es algo que en lo que, bueno, pues venimos bastante penalizados a lo largo de la temporada, pero que habíamos logrado mejorar en las últimas jornadas, aunque también creo que fue virtud del rival porque metieron un auténtico golazo. Y eso no sé si nos generó ahí unas dudas. Creo que a partir del minuto más menos 25, pues vimos al Villarreal que estamos acostumbrados. Y bueno, pues fuimos capaces de igualar el partido, dominarlo en muchas fases, y el segundo tiempo estuvimos muy bien. Creo que hicimos un muy buen segundo tiempo en el que pudimos ganar. Creo que no hubiera sido injusto, porque bueno, pues pasas de tener una ocasión muy clara a colocarte 2-1 para, en una situación menos clara, pues perder 2-1 en el tramo final ya al minuto 88. Pero estoy satisfecho, porque hemos tenido buena mentalidad, hemos logrado igualar un marcador adverso al Atlético de Madrid y hemos tenido posibilidades de ganar con una mentalidad creo que positiva, siempre buscando la victoria y no conformándonos incluso en el tramo final con el empate.
Marcelino fa la lectura de que va a manar sempre a intentar guanyar. La veritat és que va fer un plantejament ambiciós. Va jugar un 4-3-3, del que no estem acostumats, però que ja l'han vist per segona vegada. El dia del Marsella hi va eixir bé. Ahir van tindre més frescura en la opció de generar. Ahir no va eixir tan bé. Diu Marcelino que els problemes del Villarreal radicaen en que no vam saber fer mal a l'Atleti de Madrid. Que els futbolistes de vocació ofensiva no van estar encertats. Marce se la va jugar a que buscàrem en carreres, robar i córrer amb Guedes, amb Gerard, que intentara baixar-les i filtrar passes, i amb la contundència i sobretot la força d'Alexander Sorlot. Ningú dels tres va acabar generant allò que esperàvem o va acabar fent perill de veres. El pitjor dels tres, Guedes. Se'l va veure incòmodo, accelerat, va tindre dos o tres arribades, però va decidir mal en el passe o en el xut o què fer en els últims moments. La veritat és que el Villarreal no va arribar a estar còmode en el camp. Els tres del mig, moltes cames, en Capú, Coquelén i Parejo, un tribot ahí en força. Claro, Marce explica que al no tindre laterals tenia que buscar gent d'atac que se la jugara perquè sabia que la gent de les bandes no li anava a generar. I se va ser un dels problemes. Va acabar decidint per ficar els dos centrals. Era evident que ficaria Mosquera per la velocitat per parar a Lino, que per ser Mosquera el va parar. I era evident que en l'esquerra o se la jugava en Romero o mantenia la continuïtat de Cuenca. No tindre laterals, almenys un que te doni profunditat, estava Pedraza, però no arribava, ja ben vist que no és fàcil, i més contra equips d'este calibre. Preguntat Marcelino per aquesta situació, si això va definir el partit, és a dir, no tindre laterals va fer que el Villarreal no tinguera aquesta profunditat, que l'Atlètic estigui més còmodo, el tècnic va explicar això.
Bueno, sí, sí que puede influir, pero yo creo que además de eso nos ha faltado, sobre todo en el primer tiempo, desequilibrio y precisión de los jugadores más ofensivos. Creo que no lo hemos tenido, ¿no? Hemos desbordado poco en la acción individual, hemos buscado poco la profundidad en el primer tiempo. Creo que en ocasiones hemos permitido el repliegue del rival, teniendo ocasiones de atacar la espalda y los espacios. Bueno, nos ha costado, sobre todo en esos primeros 20-25 minutos. Luego pues ya vas a remolque en el resultado. Pero como digo, hay situaciones que son las que son y tienes que afrontarlas. Cambiamos el sistema o la estructura para intentar tener profundidad por fuera con los jugadores más ofensivos, ya que con los laterales sabíamos que íbamos a tener poca capacidad de desdoblamiento, a la vez con dos jugadores por dentro para intentar también buscar más profundidad. No lo logramos porque, bueno, pues por una parte está el acierto y por otra está un rival que también pues jugó y en defensa es un equipo que, aunque encaje algo más que en temporadas anteriores, pues bueno, sus números ahí están. Y nunca me gusta el culpar o excusarnos de si algo no nos salió bien porque haya faltado algo, sino simplemente porque no estuvimos acertados o no buscamos las mejores soluciones posibles. Pero fuimos de menos a más, claramente. Y creo que el equipo lo intentó e intentó ganar. No se conformó con el empate, sino que ni esperó al rival, sino que fue a buscar al rival en todo momento. Y prueba de ello pues es que bueno, tuvimos creo que la ocasión más clara del segundo tiempo para poner el 2-1. Pero esto es fútbol, ¿no? Y cuando juegas contra un rival como el Atlético de Madrid, tienes que estar muy bien, jugar tú un grandísimo partido y que el rival pues tampoco lo tenga. Y creo que bueno, pues ellos hoy estuvieron a un buen nivel.
Es verdad que nos va a tocar un Atleti de Madrid que venía escaldado de perder fuera, que estaba fuera de la Champions, que había perdido el Atleti Club y que eran y necesitaban ganar conforme fuera para retornar a la plaza Champions. El Atleti de Madrid, si no jugara Champions, casi sería un equipo en quiebra. Y ahí se va a notar que per a ells era una finalísima, vamos. Van a decir, ficats i enxufats al màxim en tot moment. Tens els números de la segona part, ja que diu Marte que se va equilibrar?
Sí, la segona part és posició 51-49 per a nosaltres, Total de remats, 7 per a cada equip. L'únic que encara se decanta en que ells van tirar 4 voltes a porta i nosaltres només 2.
Sí, però més o menys ja està més equilibrat. La descompensació, és clara, va ser en la segona part. I de... el partit queda... bueno, pues... buscar el millor. Per a nosaltres, a part de Jorgensen, va ser Mosquera.
Mosquera i Gerard.
És veritat que Mosquera no va generar, perquè, clar, és un central reconvertit a lateral, només falta damunt que te genere per ell. Si Foyt, que ho fa mitjanament bé, trenca bé i arriba bé, però també decidís mal, imagineu-vos Mosquera, que jo crec que ahir no ha jugat mai. Els números de Mosquera són positius. En recuperacions i defensivament, si no és el millor futbolista del partit, poc li falta. Agressiu, ràpid, contundent, va a la pelea, no perd mai, jo diria, la cara al partit. Són números d'un futbolista, Rubio, com a mínim, queda clar, aprofitable. Molt aprofitable. La pregunta que vos feu tots. Este xaval té un futur interessant. Este xaval està cedit per el Wolves, que diuen els inglesos, i sobretot per el superagente... Mario 86. ¿Tú sabes quién es el superagente 86? No, no. Pues... mira-ho. Claro, tot depèn de Jorge Méndez. Algú diria del Wolves, no patiu. No sé si és d'ell el Wolves, i si no és d'ell, té les claus, no? Una cosa dices. Diu, qui és l'amo del cotxe, el que conduís? I tot pareix que el conduís sol ser este home, el que fa quasi tots els canvis en aquest club. Del que ve, del que se'n va, i del que venen i el deixen de vendre. En el Villarreal farien palmes en les orelles que este xaval se quedara així. La qüestió és si és factible. L'altre dia vam llegir que allí deixen caure que estan contents i que utilitzarien a Mosquera com a quint central. A Mosquera l'escoltes parlar i ho té clar. Ell se quedaria així. Un any més, com a mínim. Comprar-lo, ja vos dic jo, que crec que va demanar preu el Miami este.
Cincinnati.
Este? Cincinnati este. I crec que li van demanar 25 milions, una burra, dices. El Villarreal, per intentar-ho, va intentar-ho. Tot va a dependre de les ganes que li fique el futbolista per quedar-se així. Per exemple, està així perquè ell se va encabotar que volia vindre així. I després, pues, del superagente 86. De lo que siga capaç de dir, mira, me debeu que vos vas portar a este, me debeu esto, l'amo és amic, deixeu-lo un any més que m'interessa. Claro, el tema és, no sé qui el porta, crec que ell no. Crec que el porta algun altre. Però dins del mercat este... veurem, a tu Mosquera t'agradaria un any més així pegant barrinaes? Els números d'ell, per cert, van ser...
90 minuts, una groga, 86 tocs, 43 passes de 51, vol dir que va acertar el 84%, 9 passes en l'últim terç del camp, un regat i el va acertar, 3 despejes, 2 intercepcions i 7 recuperacions.
7 recuperacions. Joder. Marcelino parlava del partit de Mosquera. En l'ofensiu gustet, en lo defensiu destacat.
Hombre, yo creo que Mosquera en el partido de hoy... estuvo mucho mejor en tareas defensivas que ofensivas, sobre todo en el último tercio de campo. Esa es mi opinión. Respeto, por supuesto, la del rival. Pero creo que nosotros, creo que Gerson hizo un muy buen partido, a nivel defensivo buenísimo, a nivel ofensivo correcto, pero bueno, tiene dificultades a la hora de sacar centros, de tomar buenas decisiones en el último tercio, ¿no? Y bastante ha hecho. Creo que lo hizo francamente bien y solventó una situación para nosotros de dificultad, porque bueno, en esa posición con las bajas de Juan y de Kiko, pues estábamos bastante condicionados. Yo le doy la enhorabuena, pero creo que Gerson, si en algo, desde mi punto de vista, ha destacado hoy es la faceta defensiva.
La última.
Sí. Pues veurem qué pasa en el bo de Gerson Mosquera. 37 sobre les dos. Pues esta es la historia d'un partit en el que el Villarreal de fútbol, pues bueno, va a estar ahí, ahí, prop, pero se le va a escapar. L'empat no anava mal, eh? Podrem reduir un puntet al Betis, haurem mantès la situació de tendència de no perdre, damunt el fan faltant 3 minuts, en una jugada en la que te pillen cansat, és que el mateix gol que tu falles, el tio la tira dins. És veritat que Parejo té menys temps per a pensar i Saúl està molt a soles. Els canvis mos van desajustar en la marca, al col·locar a Mandi a la posició d'Albiol i a la posició a Cuenca en l'esquerra, bueno, una llàstima. Perquè no perdre sempre és bo, eh? Els empats pareixen que no sumen, però sumen, sempre sumen.
¿Sabes qué? Estuditecles te ofrece un amplio catálogo de cursos online y presenciales. No dejes pasar la oportunidad y realiza tu inscripción a través de su página web, en sus instalaciones de la calle Molino número 11 de Villarreal o llamando al 964-521548. Te esperamos en Estuditecles.
Necessite trobar una impremta de confiança, bona qualitat i, per supost, bon preu. On podria anar?
Sense dubte, a Canós Impressors. Si vols una impremta de confiança, la trobaràs al carrer Sant Mateu 20 de Villarreal.
Canós Impressors, la millor impressió.
Si busques una forma divertida i educativa perquè els teus fills aprenguin música, vine al Conservatori Mestre Goterres. Aquest curs, en foment de la cultura musical, té una increïble promoció per a tu. Bonifica des d'un 20 a un 50% a l'alumnat de 4 a 7 anys. Si el que t'interessa és la dansa, també tenim cursos per a tu. I recorda que el Mestre Goterris és un centre autoritzat de música de grau elemental i professional en el que pots obtindre la teua titulació oficial. Informa't al Conservatori Mestre Goterris.
¿Tienes problemas con la climatización de tu vivienda? La solución es fácil. En Bigma del Arbo encontrarás un amplio surtido de ventanas de PVC a medida. Puertas de paso, con facilidades de financiación hasta 24 meses sin intereses. La climatización de tu vivienda bajo control en Bigma del Arbo. Avenida Pío 1255 de Villarreal.
Marbres Bosquet es especialista en la elaboración de bancadas de cocina, baños, escaleras, fachadas y lápidas. 50 años de experiencia les avalan. Marbres Bosquet, Camí Bechi 10, Villarreal.
¿Necesitas servicios de fontanería, calefacción, energía solar, mamparas, muebles de baño, griferías y accesorios o una bomba y grupo de presión? La solución la tiene Eladio Héctor, servicio de fontanería. Pide más información al teléfono 606-238-147.
Per cert, un altre dels noms propis en el partit, no sé per què, bueno, sí ho sé, però va ser a Comac, perquè no va jugar. Ja fa temps que no juga a Comac. Jo diria que per no jugar en el primer equip i tenim per davant a Traoré, a Guedes i algun altre... No sé si el B, tu el B li veus opcions de salvació, està 4, no? Està
últim. Jo el diumenge contra el Burgos a Koeman i a Romero els ficaria en el B.
O sea, el B juga diumenge contra el Burgos a casa.
Sí.
Si no guanya ixe, ja podien dir que quant queda el B, que li queden 10 jornades, bueno, no, encara queden, realment, 8, bueno, 2 més de los que li queden al primer equip, segur. Encara que n'hi ha jornades intermitges, sí, està el mateix, 8-9 jornades. Està 4, és últim. Bueno, pues sí, és una opció. Després, si tenim temps, escoltem a Marce parlar de Comac i de per què no el fica, però bueno, va dir això, que en un moment en el que no teníem res ha sigut vital, però que ara mateix estan en un moment en el que n'hi ha altres futbolistes que estan tenint més pes perquè són més importants. És que és difícil mantindre's, és que ser molt bo i molt desequilibrant. Ahir, per exemple, sorprèn, l'absència de Baena, encara que vinguera de la selecció, falta veure com estava, com va retornar als entrenaments, si Marcelino el va veure bé, clar, aquests paràmetres no els tenim. Ara no sabem si Comesaña va tindre alguna cosa i per això va tindre que ficar a Capú o si va ser decisió tècnica. Són coses que a voltes no sabem, no podem preguntar, per tant, el fer un veredicte al respecte se fa difícil. Però sí que fa pinta que després de 3 partits a Comac va tindre difícil jugar fins al final. Després decidirà de veure què fer en ell o què no fer. És un xaval de molta projecció, que ho ha fet molt bé en el moment que li ha tocat, que és valent, i que a més li ha donat al Villarreal un punt de desequilibri. I ha tingut moltes titularitats de Marcelino, o sigui que Marcelino ha confiat en ell en un moment en veritat que no tenia molt més, però en un moment crucial. Què diuen els futbolistes de la palmatòria d'ahir? Bueno, pues... I la sensació de que podíem haver fet més en la primera part i que se te va escapar un partit que és una pena perquè era un partit difícil i era un moment clau.
Bueno, es una pena, ¿no? La verdad que no hemos empezado bien la primera parte. Ellos han sido superiores, ¿no? Los primeros 25 minutos. Han podido irse con el marcador más amplio al descanso, pero bueno, sí que es verdad que hemos reaccionado a la segunda parte, hemos conseguido empatar, incluso al final. Creo que antes del gol suyo hemos tenido la de Dani, ¿no? Clarísima, que era la misma que han tenido ellos, pero bueno, nosotros se nos ha ido fuera, ellos han marcado y bueno, una pena no sumar ese punto, incluso si Dani obviamente ha marcado la suya, a los tres.
Raúl, ¿te da la sensación de que hubieses podido hacer algo más, viendo cómo se ha puesto el partido?
La primera parte sí, creo que no hemos empezado bien, creo que nos ha costado mucho, ¿no? Entrar en el ritmo del partido, en intensidad, en duelos. Ellos han estado mejor de aparte, es verdad que la segunda vez sí que hemos entrado mucho mejor y hemos conseguido el empate y a partir de ahí ya sí que el partido ha estado muy igualado.
No sé si uno se va peor porque haya sido en el tiempo de descuento, ¿no? En ese último momento que dices siempre podría haber hecho algo más para mantener ese resultado y ese punto.
Sí, sobre todo porque hemos tenido clarísima el 2-1, ¿no? Aún pues te fastidia más. Pero bueno, sabemos que el Atlético de Madrid es un gran equipo, tiene pegada y te puede pasar, ¿no? Al final ellos también creo que son uno de los equipos que más marca en los últimos 15 o 20 minutos de cada partido. Sí. Entonces, por lo tanto, bueno, lo sabíamos, ese dato, y bueno, al final pues bueno, no hemos podido aguantar el empate y una pena, ¿no? El punto ese.
Entiendo que a pesar de la derrota, el objetivo está claro, sigue siendo la Conference.
El objetivo ahora mismo es cada partido, intentar sumar los puntos. Venimos de una temporada pues, complicada, difícil. Es verdad que el último mes fue muy bueno, pero bueno, ahora mismo nuestro objetivo es cada partido y sumar puntos pues, hasta donde lleguemos, ¿no? Creo que, como te he dicho, ¿no? Hemos sufrido muchísimo toda la temporada con tres entrenadores y por lo tanto hay que continuar en nuestro próximo partido y seguir sumando puntos hasta donde lleguemos.
Pues este Raúl Albiol, per cert, que sempre que torna juga, eh? No sé què passarà quan acabi la temporada, però Albiol, és veritat que ara està allí fotut, però Rubio, sempre que té Albiol, el fica.
El posa de titular.
Sí, sí. No ha hagut cap partit, cap, que no hagi tingut Albiol o que hagi tingut Albiol i li hagi dit descansa. Inclús venint de lesions, inclús no sé si estan al màxim o no, però sempre que ha pogut comptar en Albiol, Albiol al puesto. Ah, va tornar Pedraza, content per recuperar-se. Recordeu que Pedraza era un moment que pensava que s'havia partit la tíbia, el peronès, ho havia trencat tot, i tenia que dir adeu a lo que restava de temporada. Li ha costat, perquè ha tingut un esguins, sembla, de cavall, però ja el teníem així. És una bona notícia, el que vos diuen. Passa de no tindre un punyetero lateral a pot ser que la setmana que ve tinguem quatre, perquè és molt factible que Foy tinga l'alta, perquè Pedraza ja la té, i perquè recuperem els sancionats Kiko Femenia i Alberto Moreno. Mos ha fet mal, no tindre laterals. Mos ha fet molt de mal. Molt més del que realment podíem arribar a pensar. En dos partits claus de la temporada, vitals, el no tindre laterals ha marcat el partit. El de Marsella i este. És veritat que lo de Foyt i lo de Pedraza és una desgràcia i per això has anat sempre mermat i al final, claro, apostar per Femenia, tard... Alberto, les seves lesions i sobretot esta ratxa de sancions o d'expulsions no m'ho ha vingut bé, però qui ho diria, eh? Que en els moments puntuals és que no has tingut cap lateral o quan els tenies no estaven bé i justet en els dos moments vitals no tenies a ningú de dos. Femenia t'agarra un virus allà en França, aquell virus que van agarrar tots i no te juga quan millor estava, millor el tenies i més del necessitaves. I això igual. Ahir, no sé si l'hagueren guanyat, perquè el futbol, però ahir jo crec que el Villarreal un altre partit era cantat, eh? Prou diferent. Si tu hagués tingut un Pedraza fi i castigant ahir una i una altra volta perquè Llorente no pujara. Llorente va pujar massa. I buscant-li l'esquena a Lino i després a este a Rorro Riquelme, però si Simeone va canviar a Riquelme la mitja part perquè patia, perquè pujava un central com Mosquera. Imagineu-vos si en vegades entrar Mosquera haver pegat tres centros aixina com pega Femenia o alguna arribada a línia de fons. Una pena. Pedraza, en Movistar.
Bueno, al final cuando llevas tanto tiempo sin competir, llevabas solo cuatro entrenamientos, pues te choca un poco al final volver a la competición, al ritmo de partido. pero bien, me he sentido feliz, contento, disfrutando, porque ya tenía muchísimas ganas de volver. Esto era algo que esperaba desde que me lesioné, desde que vimos la gravedad que tenía en mi lesión, y volver en relativamente tan poco tiempo, pues muy contento, orgulloso del trabajo. Darle también las gracias a todo el mundo que ha estado, desde el cuerpo técnico, servicios médicos, que han hecho que hoy esté pues ya jugando en la liga.
¿Te habría parecido más justo un empate? Porque no ha sido ni mucho menos un mal partido del Villarreal, ¿eh?
Sí, yo pienso que un empate para nosotros, yo creo que hubiese sido bueno, pero según, hay comparación, porque al final, si miras la primera parte, Fili a nosotros nos ha salvado de tres ocasiones muy claras, y luego la segunda parte yo creo que hemos dominado mucho más, que hemos tenido antes de su gol, hemos tenido nosotros una ocasión pues prácticamente igual que la que han metido ellos, y por tan mala suerte que al final no nos llevamos la victoria.
La última, de todas con el Athletic en la final de Copa, ¿no? Porque de esa manera el Villarreal tendrá opciones de jugar la séptima, alcanzar la séptima de Conference. ¿En esa final queréis quedar en el Athletic seguro?
Hombre, claro, al final nosotros tenemos que mirar el equipo que más nos compensa que la gane, para que haya una séptima plaza y al final pues luchar por esa plaza. Los contrarios, los otros equipos también estarán pensando en lo mismo, porque al final a nosotros nos conviene que gane el Athletic.
Pues dale, esta semana ya usás. A seguir la actualitat de la
Liga. Atletic sale, Bilbo Sport per la nit.
Gerai no juga. Ja tenim una baixa. El germà Williams Bo està ahí entre contompels, el ficaran. Bromes de banda. Claro que mos fa falta que guanyi l'Atletic. Mos fa més falta que el menjar. Esta situació pel Villarreal no és nova. La de resar que guanyi la Copa un equip va tindre oberta la setena plaça. I la sisena. Ja mos ha passat moltes voltes. Moltes. Més de les que creu. Veurem si la sorteta ens ve de cara. Últimament, i normalment, no feia falta patir, perquè com sempre guanyen el Madrid o el Barça, la Copa, doncs això t'assegurava, sobretot el Barça, que va guanyar 5 o 6 seguides, t'assegurava sempre que aquesta plaça s'obria, perquè el Barça o guanyava la Lliga, o guanyava la Champions, o guanyava tot. Esta volta torna a haver una final un poc que jo diria no esperava ningú. No? Claro. Si això està organitzat com la Copa Rubiales, ja sabeu com funcionava. Pues era,
imagina't si ja està ultradirigida i la final és Athletic Mallorca, imagina't si fos sorteo puro.
Sí, claro, que això és la guerra final, no? Això és la història final. Si fas un sorteig pur des del principi, fora i dins, i que toque lo que toque, que te puga tocar un Onda Real Madrid o un Real Madrid Ribesalves. I el que més puga, com fan els inglesos. Per provar, podien provar. És l'únic que no s'ha provat així. Se va provar al principi, que curiós, de les 6 o 7 anys, va palmar dos voltes el Madrid contra el Toledo. No era?
Una era el Toledo, segur.
Sí, però contra el Corcón era doble partit, me pareix.
El Corcón era doble, sí. Ja, sí.
A un partit, una contra el Toledo, segur. El Barça, que va caure contra el Novelda, si no recordem mal també, li van pegar un tantarantant, i van dir els grans, iep, s'acabó. Esta broma s'acabó. I se van inventar la trampa esta de si estàs en Europa ja entres i dirigit a tope, és a dir, si n'hi ha un de tercera regional, primer pa ells, i en esta història estem sobrevivint. Que, claro, esta història té sustento en Copa perquè n'hi ha molts equips. Claro, jo entenc als equips molt fluixets que si arriben, siguen o sàpiguen que es pot tocar el Madrid o el Barça antes que el Villarreal o Osasuna. Claro. Perquè tu un equip xicot... Claro, però si entre tots els equips xicotets digueren no, és que vos pot tocar el Madrid a qualsevol de vosaltres. És un sorteig pur, no sé. Però bueno, dissabte a les 10, això, no? Pues ja ho sabeu. A resar que el Tito Valverde guanyi la Copa del Rei, traguen la gavarra, se passegen i totes aquestes coses que passen si l'Atlètic Club guanya un títol. Si el guanya, la setena plaça se llibera. A partir d'ahí n'hi ha que pelear en el Betis de Don Manuel, que sembla que està més tieso que menys. Però, claro, en un moment començarà a guanyar el Betis. No me crec que perga sempre. Alguna va a guanyar, no? Suposo jo.
Que reaccionaran.
Proper partit del Betis...
Tenen en casa el Celta de Vigo.
Hòstia. menos mal. Imaginemos, claro, ese Celta, Benítez.
No, Benítez ya no está.
Ya, no. Benítez para 3 años. Proyecte del centenari. Te cago en 40 kilos del chaval este que se'n va allà. I ara mateix...
També l'altre dia els anulen un gol que encara no saben per què ha sigut.
Bueno, sí, sí. Però quan estàs ahí, igual Calvé. Calvé no li anulen un gol que no saps per què. O dos, i els penals que li han pitat al B este any, que fas una llista de les coses que li han pitat al B i és una pel·lícula de terror. 53 sobre les dos, pues així ha anat esta derrota davant de l'Atlético de Madrid. Ara diem, ara parar. 15 dietes sense futbol y todas estas cosas.
Hola, soy Leonauto, tu concesionario oficial Peugeot en Castellón y Villarreal. Simplemente me pasaba por aquí para informaros de que he cambiado de nombre. Ahora soy Quadis Leonauto. Pero que seguimos siendo los mismos, solo que con más nombre, con más coches y con mejores precios. Te esperamos en Avenida Castellbey 75 Castellón y Avenida Francia 60 Villarreal.
Experimenta la nueva lente progresiva Varilux, diseñada con inteligencia artificial. Desarrollada con más de 1 millón de datos de usuarios de lentes. Capaz de predecir el movimiento real del ojo. Descubre Varilux XR Series y disfruta de nitidez instantánea incluso en movimiento y transiciones perfectas de cerca a lejos.
Óptica Villarreal. Dr. Fon 17. Centro Varilux Especialista.
¿Quieres envejecer de forma saludable? En Clínica Doctor Rojo son expertos en medicina estética, medicina antienvejecimiento y longevidad. Ven y descubre cómo te pueden ayudar a detener y atenuar el avance de las enfermedades derivadas de la edad. Con Clínica Doctor Rojo, estar bien por dentro para estar bien por fuera. Los encontrará en Pérez Bayer 1B de Villarreal.
Agricultor, serrar y podar sin esfuerzo ni sudor. Agromaestrat quiere celebrar el 30 aniversario con una promoción insuperable. Cuando más lo necesitas. Oferta de batería, más tijera, más sierra profesional. Y puedes probar antes de comprar, porque en Agromaestrat queremos celebrar el 30 aniversario. Estamos en Borriol. Teléfono 964-32-2041.
Eutens, ven propet. Tens de tot. Vine i pregunta a la cooperativa, oberta a tot el món. En Avinguda Castelló 75, gasolina, agricultura, jardineria, alimentació i gas.
Última hora. Marza en Villarreal reubica instalaciones. ¿No es así?
Así es, pero se han movido solo 100 metros en la calle de la Travesa 2931 de Villarreal con Das Belt Auto Volkswagen y Skoda y amplían el servicio postventa oficial Volkswagen y cuentan con servicio postventa oficial de Skoda con más asesores, con más metros cuadrados de exposición y nuevos servicios. Vaya, tu concesionario Marza de siempre, esta vez actualizado y mejorado.
Esta part final la dediquem a saludar a Melero i a tots els seus familiars i que passen una bona Pasqua de Resurrecció que ja ha acabat. És broma. Però escolteu, àrbit francès.
Par mon arbitre assistant qui m'indique qu'il y a une faute de Beraldo qui bouscule monsieur Aubameyang. De par son positionnement, c'est lui qui est le mieux placé pour identifier...
Este senyor al que esteu escoltant és un àrbit francès. Crec que li diuen Benoit Bastien. Explica en Amazon Prime, perquè la lliga francesa se l'ha quedat des d'Amazon Prime, ¿vale? Després del partit, una targeta roja a Beraldo que tot el món qualificava de polèmica. Bueno, pues quan va acabar el partit, este bon home va anar a la tele i va dir, mireu, esta jugada jo pite falta i el meu assistent me diu que és una ocasió manifesta de gol. Que Aubameyang, com heu escoltat, està enfilat de cara a porteria i, per tant, la seva situació era ja una situació clara de poder marcar. I per això li ha tret roja. Després, jo tinc clar que així no se va poder fer perquè així pot eixir, jo què sé, los padres de la Constitució, Jesucristo, totes les cofradies d'Espanya, a explicar una cosa, estar tot el món d'acord que si van contra el Madrid del Barça, ja vos dic jo que no l'entendrà ningú i sempre se li buscarà la volta. Però no és mala idea. No és mala idea perquè sí que jo tinc clara una cosa en això del futbol, molt clara, des de sempre. De reglament i de com aplicar-lo, ¿vale? No sap ningú, a excepció dels àrbitres. El reglament del futbol, com a tal, les regles de la competició i per què se prenen certes decisions, no les sap ningú. El problema és quan aquestes regles se donen opció a que s'interpreten, és a dir, que siga el fenómeno el que puga prendre una decisió i altra i que aquestes dues decisions siguin vàlides. Ahí és quan la liem. Lo normal seria dir això és això i això és això. I los grises dona igual, és això. Què ha passat? Que quan han entrat los grises, hi ha molta gent que sent una cosa ha dit no, però és que... Ahir, per exemple, el segon gol de l'Atlètic de Madrid. El revisen per la posició de Morata. Morata està fumant-se un cigarro a 3 metres del porter del Villarreal. És impossible que anulen això per... Vamos, vamos, me anulen això a mi i estic plorant tota la vida. Però el del Bar va voler veure-ho. Si tu veus la jugada, en sèrio dius, ja, és rebuscar-ho al límit, al màxim, al centímetre, al mil·límetre, perquè no ho era. No ho van pitar, però no ho era. Tu pensaria bé, Rubio, que els àrbits a la cabra del partit diguin, senyores, tres jugades complicades, esta i esta, ¿por qué ha pitado? I ell que diga, mira, pues ha pitat esta so per això, esta so per això, i esta so perquè el del Bar me ho ha dit.
Estaria bé, estaria bé.
Ja, així funcionaria. En França comencen a fer-ho. El xiringuito duraria 3 dies, eh? O 4, eh? Imagina't. Los gestos, los ojos, miente, los dedos... No sé si podrien fer-ho. Però seria bo per entendre moltes coses. I moltes voltes també perquè els àrbits isqueren i diguen, hòstia, m'he equivocat. En el moment, en la velocitat, no ho han vist bé i m'he equivocat. A lo millor si isquera l'àrbit diria, mira, senyores, m'he equivocat. I el vesgueres i li vesgueres la careta diria, hòstia, este tio s'ha enganyat. Y diré, bueno, pues mala suerte, te has engañado. Me puedo engañar yo, ¿cómo no te vas a engañar tú? Pero con queda en el aire, maisa, si se ha engañado o es a mala idea, pues... Ves a saber. Y yo siempre digo el mateix. El problema del arbitraje no es una jugada puntual, ¿eh? Es la tendencia. A ir per exemple. Les faltes. Tú veías el nivell de lo que era falta y de lo que no, y va a haber momentos que estaba todo el mundo desesperado. Ningú sabía... Si anava a pitar falta, si era, si no era. Havia moments que un rosse i un crit d'un tio revolcant-se era una falta com un piano i havien faltes com un piano que era sigan que l'he visto jo balón. Bueno, això ja és, com diem, una tendència. Però en jugades puntuals, jugades molt gordes. En França ara pareix que l'àrbit hi serà i explicarà i dirà pues ha pitat això per això. I a partir d'ahí cada un que apetxugue. Estaria divertit. No sé jo si així arribarem a veure-ho o a viure-ho. Però... és un pas més enllà. Eh? L'àrbit també juga en un partit de futbol, eh? I en moments importantíssims més que ningú, no?
Sí, no? Igual que la jugada de la manota de Jiménez de Mosquera en el
claro,
área.
Claro, i sa jugada al final sembla que és que el baló no està en joc, per tant no pot pitar penal.
Ja, però encara aixina pot considerar que és una agressió i treure-li una amonestació, no?
Claro, i sa és el dubte que tinc jo. Que no estigui el baló en joc no eximis de que tu li pegues una punya a un tio, és roja. O groga. És més, jo te pregunte, no està el baló en joc, però el jugador de l'Atleti de Madrid guanya que n'hi ha un rematador menys. O sea, ha deixat un tio en terra. Quan és el baló, ja n'hi ha un rival menys. Encara que no estiga la pilota en joc, afavoreix el defensa, no? Afavoreix l'Atleti de Madrid. I s'està segur de que no estava en joc, no?
Això diuen.
Ho han medit bé. Ho han calculat com toca. Ho han medit ahir el moment exacte i encara no li havia pegat parejo. A les 10 ho analitzem tot en tertúlia. Gràcies.
Vila-real Esports. Ràdio Vila-real.
Estàs